Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra en aquesta setmana d'impàs a nivell de competicions de club per partits de seleccions. Recordo que la selecció espanyola jugarà dissabte i dimarts partits de la Nations League contra Suïssa i Portugal. Els clubs, però, continuen generant informació. El Barça, per exemple, després de la junta d'ahir, hem conegut els números del tancament de l'exercici 21-22 amb una facturació de 1.017 milions i uns beneficis de 98, i també el pressupost de la present temporada, que és de 1.255 milions amb una previsió de beneficis de 274. Uns números que estan clarament condicionats per les famoses palanques que, com sabeu, han generat pel club un ingrés de més de 700 milions. També la Junta va decidir que l'execució de les obres del Camp Nou les durà a terme Torrella i Enginyers, no Niken Sikei, que és el despatx que ha dut a terme el disseny de la remodelació de l'estadi. Després en parlem. L'assemblea de compromissaris serà el diumenge 9 d'octubre, que és el dia del Barça-Celta. Serà pel matí i serà telemàtica. A l'Espanyol hem conegut aquest matí quins seran els capitans de la plantilla aquesta temporada. Per aquest ordre, Darder, Sergi Gómez, Joselu i Cabrera. Ho ha votat al vestidor. Crida l'atenció que estigui Joselu, que acaba d'arribar i ja és un dels capitans. Després ens amplia el Quique Iglesias. El Girona presentarà al·legacions a la vermella que va suposar l'expulsió de Mitchell aquest passat cap de setmana al camp del Betis. En futbol femení, després tocarem a la Maripaz Vilas, la jugadora del Levante Las Planas, que va fer els dos gols diumenge al camp del Betis per aconseguir la primera victòria en el primer partit de l'equip en el retorn a primera divisió. En bàsquet avui tenim les semifinals de la Lliga Catalana a Tarragona, primer Manresa-Penya i després Barça-Girona. I sentirem també a Sergio Scariolo, que va passar ahir pel partidazo al gran artífex de la inesperada i molt meritòria victòria de la selecció espanyola a l'Eurobàsquet. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem quin paper tindran Piqué i Alba aquesta temporada. Creieu que seran importants només el 4%, que tindran un rol secundari el 31%, que serà testimonial la gran majoria el 65%. En clau espanyol us preguntem on està el problema de l'equip. Creieu que la portaria només el 5%, que la defensa el 88%, ho teniu claríssim, al mig del camp el 3%, a la davantera el 4%, i en clau Girona us preguntem si l'equip ha merescut més punts dels que té. Creieu que sí, la gran majoria, el 64%, que no el 36%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Desde 138 euros por persona y noche en el Disney Sequoia Lodge con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia al con Viajes o Viajes Ecuador o en el 980-2020.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem abordant l'actualitat del Barça, que com sempre aporta continguts interessants. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I comencem avui amb el gran nom propi al Barça en aquesta recta inicial de temporada, que és Robert Lewandowski i els seus gols. S'ha incorporat a la seva selecció a Polònia, ha fet roda de premsa allà i ha parlat d'aquesta primera fase de la temporada del Barça. Està encantat, no?
Està contentíssim, feliç també, evidentment, amb la seva selecció i ha fet aquesta roda de premsa de presentació de la concentració de Polònia. Va parlar la seva estrella al costat de l'entrenador, del seleccionador. Té per davant, per cert, dijous i diumenge, dos partits contra Països Baixos a casa i contra Gales a Cardiff, i el polonès és feliç amb el seu país, jugarà el Mundial a l'hivern i, a més, ja s'ha adaptat a la perfecció en el seu nou club, el Futbol Club Barcelona.
Em sento genial a Barcelona. L'adaptació ha estat molt bona. Sé que el camí fins aquí no va ser fàcil, però ara estic en el Barça, que és on volia estar, i això és el més important. Em sento molt a gust al Barça, no sols pel club, sinó també per l'ambient. Els meus companys, la plantilla, tothom em tracta molt bé. No esperava que l'afició del Barça comencés a cantar-me cançons al Camp Nou. Realment em fa sentir que porto molt temps aquí.
Jakby to było wczoraj, tylko zaakceptowaliśmy to.
De fet, Lewandowski explicava en roda de premsa que ja sap dir algunes paraules en castellà, que ja demana menjar a restaurants i que està encantat amb la cultura i la ciutat i també en Castelldefels, que és on viu i on habitualment després dels partits, el dia després, penja fotografies amb la família.
Es passeja en bicicleta, amb monopatín, veritat.
A la platja, amb la família, amb els nens. És feliç, està molt adaptat i el nou Blaugrana també està feliç amb l'equip que s'ha construït, amb els fitxatges de l'estiu, però també amb els joves dels qui ha parlat, els joves en els que confia Xavi Hernández des de la passada temporada.
I tots ho vengem el tracte.
Encara que són molt joves, ja mostren grans habilitats i milloraran molt ràpidament. Pedri, Gavi, Ansu, Ferran, la quantitat de grans talents en l'equip és al·lucinant. Tenen molt talent. Sempre estan disposats a parlar i no s'avergonyeixen de fer preguntes. Comparteixo el meu coneixement amb ells totes les tardes. Aquest ambient em fa venir ganes de desenvolupar-me, millorar i donar el millor de mi tot el temps.
Cada que heu dotat i porat, som això sfaixat, som això d'Europa.
I per últim, el gran titular d'aquesta roda de premsa, en diu Robert Lewandowski, que és un privilegiat a Barcelona, li va costar, però al final ha arribat al club on volia jugar, que és el Barça, i des d'aquest club ja pensa en la pilota d'or, no d'aquesta temporada, sinó de la següent.
Sé que el Barça és l'equip on més jugadors han guanyat la pilota d'or, però aquest trofeu no m'amoïna. Crec que el camí a la pilota d'or és més curt des del Barça que des del Bayern.
Tinc una pilota per mi najważniejszy mecz.
El ritme que va pot tornar a guanyar-la. Lewandowski. Després tornem a parlar de Lewandowski d'aquí una estona amb protagonista Sports Cope. Però abans, Víctor, el més destacat de la junta directiva del Barça d'ahir a la botiga del Barça a les Rambles, per una banda, els números. Vam conèixer els números del tancament del passat exercici i també el pressupost per aquesta temporada.
Sí, d'aquesta temporada són bons números perquè són històrics. De fet, el Barça preveu per la 22-23 un pressupost d'ingressos de 1.255 milions d'euros. Un rècord, una xifra evidentment molt, molt elevada, i amb una previsió de benefici, amb beneficis, de 274 milions d'euros. Si es compleix això, evidentment serien uns números molt bons. També van parlar i van tancar ja l'exercici econòmic de la passada temporada i han donat a conèixer que la 21-22 es va facturar 1.017 milions d'euros i van tenir benefici de 98 milions d'euros. Un benefici, evidentment, condicionat per les palanques econòmiques que han ajudat a acabar en positiu la temporada.
Sí, aquest és un mateix important. Aquests números estan, evidentment, distorsionats per les palanques famoses per les quals el Barça ha ingressat més de 700 milions d'euros. I el tema de l'espai Barça, va explicar el Barça en un comunicat també aquest canvi. Una empresa ha dissenyat l'estadi del Camp Nou, la remodelació de l'estadi, i una altra executarà les obres.
Sí, l'empresa japonesa Nikken Sekei va dissenyar, juntament amb Fermín Vázquez Arquitectos, el que seria i el que és l'espai Barça, però diu el Barça i matitzen que va acabar amb el seu contracte el 15 d'agost, que no hi ha hagut rescissió de contracte, que senzillament han acabat aquesta vinculació. Ara donen la licitació d'aquesta nova obra, d'aquest nou projecte de l'Espai Barça, seguint amb les recomanacions i amb tot el disseny que havien fet fins ara les anteriors empreses, l'empresa d'arquitectura Torrella i Ingenieros JG. Són les empreses d'aquí encarregades, són catalanes, de portar a terme tota la construcció de l'Espai Barça, del nou Camp Nou, que portarà l'equip també, el primer equip, a jugar fora a Montjuïc almenys una temporada.
Aprofundim en aquest tema. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Perquè crida l'atenció que l'empresa o el despatx que ha dissenyat el nou estadi no dirigeixi, no executi les obres de construcció. Ens ha estranyat a nosaltres i també al Col·legi d'Arquitectes, que fa uns dies va reclamar una reunió amb Joan Laporta per interessar-se per aquesta qüestió. Saludo a l'arquitecte Joan Tossell, que és coautor de la guia UEFA Estadios de Calidad, va participar també en la construcció de l'estadi de Cornellà al Prat. Joan, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs bé, això que ens preguntàvem, si és habitual, si resulta habitual que el despatx que dissenya un estadi, o en aquest cas la remodelació pràcticament total d'un estadi, no el construeixi, com és el cas de Nikken Sekei, del despatx japonès que ha dissenyat i que no executarà l'obra.
Bueno, habitual, evidentment no és, perquè normalment quan a un despatx d'arquitectura se li adjudica mitjançant concurs el desenvolupament d'un projecte, s'entén que l'habitual i el normal i desitjable és que qui ha dissenyat, el mateix que ha dissenyat, incorpori les modificacions que hi poden haver en el transcurs que van entre l'adjudicació del concurs i l'inici de les obres, i a més es faci responsable de la direcció de les obres, perquè doncs, d'alguna manera en cap moment es perdi el concepte pel qual doncs, va ser triat aquest equip. Es pot dir que no és habitual.
Clar. Per això també el Col·legi d'Arquitectes li va estranyar i fa uns dies feien una carta demanant poder parlar amb el Barça, amb Joan Laporta, per veure què passava aquí. És normal aquesta reacció del Col·legi, no, també?
Jo entenc que sí, perquè normalment tots els concursos d'arquitectura tenen la supervisió del Col·legi d'Arquitectes. I llavors vull dir, el Col·legi també vetlla perquè en cap moment no hi hagi un problema d'assumpció de responsabilitats pròpies dels arquitectes per altres professionals o altres empreses. Sí. I en aquest projecte que va ser adjudicat un arquitecte d'aquí, Pasqual, conjuntament amb el despatx, i que després va plegar amb Pasqual i es va incorporar el Fermín Vázquez i també Idom, em sembla. I em sembla que el que s'ha fet és dir, doncs, bueno, ara hem acabat fins aquí i anem a contractem una empresa que ens dirigeixi l'obra i suposo que amb una espècie de supervisió, però no responsabilitat sobre la direcció dels arquitectes, diguéssim, redactors del projecte.
Sí, deixa'm dir que hem intentat parlar amb el Col·legi d'Arquitectes o amb algú del Col·legi d'Arquitectes, no ens han volgut atendre. Demano ara, qui dirigirà les obres serà Enginyeria i Arquitectura Torrella i també GJ Enginyers. Tens referències?
De Torrella no, GJ Enginyers, és un enginyer ja molt potent, molt professional, vull dir que és una empresa, doncs, en tinc qualificada. Ara, no sé si qualificada per assumir la direcció facultativa d'unes obres projectades per un arquitecte. Vull dir que no... I això, doncs, m'ho guardaré prou de jutjar o de desqualificar ningú.
Clar. I amb experiència en el camp de les construccions d'aquesta magnitud, de la que estem parlant, d'un grandíssim recinte esportiu?
JG ha fet obres molt importants arreu del món. És una enginyeria important. No sé exactament si amb estadis de 100.000 espectadors ha intervingut, dubto. Que no n'hi ha massa, saps? Sí, en el món d'aquesta capacitat.
Sí, sí. Bé, i com deies, Nick and CK, en qualsevol cas sí que el que diu el comunicat del Barça és que faran Design Guardian del projecte, que entenc que és una mena de supervisió externa o controlar alguna cosa, no?
Suposo que sí, però vull dir que també no és massa habitual, això.
No?
Perquè, bueno, qui s'ha de responsabilitzar, doncs hauria de ser el que l'ha dissenyat, en aquest cas. És una... No sé jo el tipus de contracte d'aquesta figura, diguéssim, de supervisió o control del disseny. No et sabria dir. Tampoc sé, et sabria dir. No, desconec les condicions o què diu el contracte d'aquesta activitat.
Molt bé, en qualsevol cas és un canvi que va estranyar el Col·legi d'Arquitectes i per això hem intentat posar-hi una mica de llum i ens ha ajudat a fer-ho el Joan Tossell. Joan, gràcies per atendre'ns,
Molt bé.
Que vagi bé. De seguida abordem una altra temàtica de l'actualitat blaugrana que també ens ha cridat l'atenció.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta altra cosa que ens crida l'atenció en aquesta recta inici de la temporada del Barça són les poques lesions que està bé. Toquem fusta i ho celebrem, eh? Tret de les lleus molèsties que arrossega Sergio Roberto, no hi ha hagut pràcticament res més. Veus, les llistes són de 23, de 24, està tothom disponible. Ho comentem amb el nostre aficionat de capçalera, Lluís Puig. Hola, Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, que sempre et truquem per males notícies, quan hi ha alguna lesió greu, alguna lesió que no acaba d'anar com hauria d'anar, però aquesta vegada no, és per una cosa bona, perquè ens crida l'atenció que la temporada va avançant i no hi ha lesions al Barça, Lluís.
Sí, sí, tens tota la raó, i segons he pogut llegir i escoltar, doncs sembla ser que hi ha un bon trident dintre del vestuari, tres pilars importants, com és el servei mèdic, la preparació física i els fisioterapeutes, no? I que en aquest sentit doncs, fan un treball amb una sèrie de rutines que jo penso que Xavi va mamar a casa seva amb el Guardiola, encara, i ara jo crec que això, a més, ho ha portat encara millor, en el sentit de fer convidar els jugadors des de bon dematí cada dia a la ciutat esportiva fins passada la mitja tarda, i en aquest sentit doncs, fan tota una sèrie de treball d'activació i de treball previ a l'entrenament, tot ja començant a esmorzar junts al matí, i tot seguit, doncs, després de l'entrenament, també fent treballs compensatoris i de força, per tal de fer tota una mica de prevenció en aquest sentit, en una temporada tan extensa com serà aquesta amb el Mundial pel mig, no? I en aquest sentit crec que hi ha molt bona comunicació, segons sembla ser, i que la més petita molèstia, doncs, parlen amb l'entrenador, es posa la maquinària en dansa en el sentit de dir, oita, doncs descarreguem una mica aquest jugador, intentem que evitar que s'acabi trencant, i en aquest sentit els està sortint de manera excel·lent.
Sí. Recordo que, a més, això li preguntaven a Xavi en alguna roda de premsa no fa massa, i ell va dir també que treballaven de forma molt personalitzada amb cada futbolista, no? Plans molt específics.
Clar, això és bàsic, no? Més d'una vegada ho hem comentat. És molt diferent el tipus d'esforç que ha de fer un defensa amb el tipus d'esforç que ha de fer un davanter amb el tipus d'esforç que ha de fer un migcampista, no? I en aquest sentit, després, les característiques personals de cada jugador, no? L'explosivitat, el fet d'haver de pujar i baixar moltes vegades, el fet d'haver d'estar aguantant una posició, o sigui, que en aquest sentit, doncs, fer un treball personalitzat en cadascú i sabent una mica, doncs, quines són els seus punts febles en aquest sentit, i més, doncs, això, no?, amb la confiança de dir, doncs, avui estic molt carregat, potser no podré rendir en aquest sentit, potser hauria de fer un entrenament una mica més suau, doncs, això, parlat amb els preparadors que tenen i de més, doncs, fa que en aquest sentit, doncs, puguin adaptar-ho a cadascú, que penso que el nivell que juguen i el nivell que s'exigeixen ha de ser així, perquè si no ens equivoquem.
Clar, Lluís, a més, aquesta temporada Xavi té un avantatge, que és que té una plantilla molt àmplia, en posicions doblades, alguna fins i tot triplicada, a més de futbolistes amb molt nivell, el nivell de la plantilla ha pujat, i això pot fer, primer, pot repartir molt més els minuts, i després, si hi ha algun futbolista que té alguna petitíssima molèstia, pues pot descansar, que jugarà un altre que ho farà pràcticament al mateix nivell, no?
Correcte. El fet de tenir dos o tres jugadors per posició, a part de les dues coses que has dit que crec que són importantíssimes, el fet de que si hi ha algun que, doncs, que va amb una petita molèstia pot descansar i pot jugar un altre i ho pot fer igual de bé, és la motivació que tenen els tres per haver-se guanyat la plaça, a més, amb l'afegitó aquest, no? I fa que quan surtin doncs, al 300%, no al 100%, sinó al 300% i hipermotivats. No? I això, clar, fa que tot aquest engranatge pugui funcionar. A vegades, doncs, si tens només un jugador per posició, després sí que has de començar a fer artilugis de dir, doncs ara aquest haurà de jugar més endarrerit i no és la seva posició natural, però haurà de fer-ho, i és quan a vegades doncs, forcen la màquina i es poden acabar lesionant i tenint problemes.
Com apuntaves abans, aquest any hi ha una circumstància molt particular que no hem viscut mai, que és un Mundial a mitja temporada. Clar, el Barça, pràcticament tots són internacionals i tots marxaran amb les seves seleccions, i a veure com es gestiona tot això a nivell físic també, no?
Sí, això jo crec que serà un punt d'inflexió, no? Com marxin i sobretot quan tornin, no? Crec que se'n van a priori, pel que sembla veure, doncs, se'n van en molt bones condicions. L'altra cosa és com tornaran, no? I com gestionaran aquestes càrregues de treball, que en funció de que avanci més o menys a les diferents seleccions, doncs, tindran, no? I realment serà una temporada que crec que li anirà molt bé a Xavi el fet de poder tenir dos o tres jugadors per posició, perquè de ben segur que n'hi hauran que arribaran a les fases finals i arribaran molt carregats i necessitaran doncs un cert tracte, personalitat també, de cares a jugar per tal que no es lesioni.
Acabo amb un parell de noms propis i aprofito. Lluís, Ansu Fati, et sembla normal el ritme al que va la recuperació, que tots ens fa una mica la sensació que la cosa va més lenta del que esperàvem? O potser no, Xavi diu, no, tot va bé, però volem ser amb ell, tenir molta precaució, anar amb molta cautela, però després el veus jugar i veus que li falta ritme i en fi, no sé si a tu et sembla normal o no, o va la cosa lenta.
Jo vaig ser dels que deia, quan es va lesionar aquesta darrera vegada, que tothom veia molt clar que s'havia d'operar, i jo també era dels que pensava que s'havia d'operar, perquè era una lesió que donava més garanties, o semblava ser que donava més garanties operant que no operant. I ara potser s'està donant de que, evidentment, que ell tenia un cert trauma amb tot el que li havia succeït amb el genoll, i que hi eren tres intervencions, i que venia d'una època molt dolenta, però està clar que fent un tractament conservador d'aquesta lesió que ha patit, que afecta doncs, els isquios orals i que són músculs que tenen molt a veure amb la seva manera de jugar, amb la seva explosivitat, doncs ara fa que encara no estigui com per poder jugar amb molts minuts i no estigui per poder jugar al nivell que jugava. I crec que en aquest sentit, clar, es fa difícil dir va molt lent, no? És que va evolucionant de manera conservadora i s'ha de veure com li va responent tot això. Tant de bo que pugui arribar al nivell doncs, haver pres aquesta decisió i que no se n'empenereixi de després haver-se d'operar.
I l'altre nom propi és Lewandowski, que el seu DNI diu que té 34 anys, però tu el veus al camp i sembla que tingui 27.
Aquest jugador és un exemple de és un ha de ser un mirall per tots els joves del planter i per molts jugadors dels primers equips de molts llocs, perquè és un home que, evidentment, per estar així, vol dir que treballa dins i fora del camp i de molt bona manera en tots sentits, cuidant tots els mínims detalls, des del descans, l'alimentació, la preparació. És a dir, aquest home, per arribar en aquestes condicions, a part de que tots, qui més qui menys, d'aquests que arriben a aquest nivell tenen unes qualitats innates, però amb això no en tenen suficient. Han de treballar i molt, i s'han de cuidar molt per poder fer i rendir el nivell que ha rendit Lewandowski. I això ens ho està demostrant. Tothom deia, ostres, aquest home ja és gran i tal. I ens està demostrant que aquest home bueno, encara li queda molta corda.
Sí, sí.
I que hauria de tenir mala sort, i la mala sort no existeix. El que existeix és el treball, existeix, doncs, ahorita pot haver-hi, doncs, alguna jugada fortuïta important i que es lesionés, però si no, aquest home no hi ha qui el pari.
Lluís Puig, sempre ens agrada parlar amb tu, però si és per comentar unes notícies com avui, encara més.
Molt bé, a mi també. Una forta abraçada.
Toquem fusta, una abraçada, Lluís, gràcies. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Qualsevol dia d'aquests, la imatge podria ser la de 18 futbolistes del Barça repartits per tot el planeta, per tot el món, el globus de la Terra que té qualsevol nen a casa i dibuixats els 18 jugadors del Barça. Qualsevol racó del món, des de Guinea, on hi serà, per exemple, Frank Kessié, o Canadà, on hi serà Ronald Araujo. Però avui, la imatge dels que es queden. La imatge, i vull focalitzar la fotografia en Gerard Piqué, deixant de banda si hi ha hagut o no enfrontaments verbals amb Xavi després del partit de Munic. És evident que Piqué, jugador del Barça, té contracte fins al 2024, però Xavi ja li va dir el mes de maig que no comptaria amb ell i dona més minuts a una defensa composta habitualment per Koundé, 23, Araujo, 23, Eric García, 21 i Balde, 18 anys. És a dir, una mitjana d'edat de poc més de 21 anys. I Xavi està en el seu dret de fer jugar el que considereu oportú, faltaria més. Però Piqué, 35 anys, està en el seu dret d'estar cabrejat i alhora té l'obligació d'entrenar i cuidar-se al màxim per estar en les millors condicions. Jo vull creure que està treballant molt i està al 100% per jugar. El que passa és que Xavi, que ja li va dir el que pensava fent més segurament de president que d'entrenador, és pràcticament impossible que reculi i li doni més protagonisme. I aquí està l'error. Xavi no ha de fer de directiu, ha de fer d'entrenador, i no li aniria malament comptar amb Piqué a camps com el de Múnich, on l'ofici i l'experiència és molt important. Segurament s'estalviarien errades com les que van provocar els gols del Bayern a la segona part.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Arribem a 3:45 de la tarda. Un apunt de la selecció espanyola. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
Que la concentració d'Espanya ha parlat...
Gallà.
Ha parlat Gallà, que està competint amb Jordi Alba i Marcos Alonso, entre d'altres, pel lateral esquerre de la selecció.
Tu has esmentat les tres potes que té aquest banc del lateral esquerre de la selecció de Luis Enrique, que ha treballat avui a la Ciutat del Futbol de les Rozas, i que ha comptat amb la presència en roda de premsa d'una d'aquestes tres potes del banc. José Luis Gallà, lateral del València, recordem, no va poder començar la temporada perquè arrossegava una sanció, i de mica en mica doncs va agafant el ritme i va veient com està aquest tema del lateral esquerre a la Roja. Pregunta molt directa pel valencianista. Escolta, com està, com el veus a Jordi Alba?
Me llevo muy bien, es una relación que tenemos de amigos desde hace ya tiempo. La verdad, lo veo como siempre es él, con ganas, siempre animando a los compañeros. Es un capitán ejemplar aquí en la selección y muy contento de poder compartir puesto con él en esta concentración. Y la confianza del míster está ahí, pero nosotros siempre que venimos aquí tenemos que demostrárselo.
Gaya y Alba concentrats a las Rozas. Fora de la Roja, en aquesta convocatòria, Marcos Alonso. La cosa promet, més que res, tenint en compte que Luis Enrique va dir que veia molt complicat que entressin tres laterals esquerres a la llista definitiva pel Mundial. Com veu vostè el tema, senyor Gallà?
Sé que hay mucha competencia, pero en ese sentido estoy tranquilo porque siempre que he venido aquí creo que lo he hecho bien, que lo he dado todo. Sé que no me puedo relajar, ni mucho menos. Sé que tengo que dar siempre el máximo y bueno, pues... Muy agradecido al míster, ¿no? por volver a confiar en mí, y para mí esto ha sido muy importante.
La meritocràcia que va esmentar Luis Enrique a la seva roda de premsa quan va publicar la llista. Per cert, les bones idees es copien. A València, ens hem assabentat avui, es parla de la Gattuseta. La Gattuseta, l'ho que ha engegat Gattuso al capdavant d'aquest València. Demà més i millor, Batllori, perquè el protagonista davant dels micros dels mitjans de comunicació serà Eric García.
Ah, molt bé, doncs demà l'escoltem. 3:32, de seguida el debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Jo, Lewandowski, l'he vist entrenar, he vist com es cuida, he vist com s'esforça. Cada dia és millor, amb el sentit de cada dia entén més bé el futbol. Donarà moltes alegries a l'afició del Barça.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Venga, abrim debat amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y amb el Tomás Guas també. Tomás, bona tarda.
Bayori, Bayori.
¿Qué tal? ¿Cómo anem?
Es una nova Bayori.
No, què va.
Ni a casa teva no ho saben.
No ho saben ni a casa meva ni enlloc. Pues està bé, t'agraeixo aquest inici tan optimista al debat d'avui. En fi, no ho sé, tenemos parón, Emilio, y siempre que hay un parón, pues bueno, es un buen momento, ¿no?, para hacer un poco de balance de cómo ha empezado la temporada y tal, y poco a poco se va confirmando que este año, por lo menos en la Liga, la sensación es que va a ser un codo a codo Barça-Madrid, ¿no?, ¿o qué?
Sí, lamentablemente, por otro lado, porque es verdad que todos los intereses que... Supongo que el señor Javier Tebas y la Liga y todas estas cosas ponen en que el campeonato se iguale, y sobre todo en ganar interés, digamos, televisivo a nivel europeo y a nivel mundial, y que nos podamos equiparar pues con los mejores. Realmente en estos primeros 2 o 3 meses hemos sufrido un bajón bastante importante, porque vemos que aquellos equipos, ¿no?, aquellos clubs que en las últimas temporadas nos han animado un poco el cotarro, y tampoco demasiado, porque han acabado luego al final a un montón de puntos de los dos primeros, y sobre todo el primero, pues Sevilla, Valencia, Real Sociedad, Atlético de Madrid, incluso, pues realmente no parece ser que vayan a dar la campanada y vayan a poder asustar a los grandes, ¿no? Y cuando digo parece ser, me refiero a que a veces piensas que ciertamente su mal momento o su momento irregular o su momento flojo en comparado con Barça y Madrid puede ser circunstancial, pero ninguno de nosotros ve recuperándose hasta ese nivel a ninguno de todos estos. Es más, Betis, que está ahí cerquita, piensas que igual no puede
aguantar
el ritmo, aunque bueno, aunque el Betis tiene que recuperar a Fekir y a todos estos, ¿no? O sea, sí, que mira, el Betis, y que además juega un gran fútbol, ¿no? Y en esa medida, claro, el problema es que cuando se presentan un Barça y un Madrid de este tipo, siempre es un poco de bajón, en el sentido de que ya sabes que van a acabar ganando ese partido, ¿no? O sea, siempre se produce lo que me pasó a mí con mis amigos mallorquines, de cuando marcaron en el Bernabéu, siempre recibes el WhatsApp aquel de demasiado pronto, ¿no? Demasiado pronto.
Sí, sí, es así.
O sea que, y ocurre con uno y con otro, pero ocurre por lógica, porque realmente los dos están haciendo un fútbol impresionante, los dos tienen una eficacia impresionante y sobre todo los dos equipos, los dos planteles y sobre todo los dos entrenadores ofrecen la posibilidad de manejar esas dos plantillas de una manera espectacular, porque los dos las están moviendo mucho, están utilizando a mucho más de 15, 16 jugadores, ¿no?
Sí, sí. Els dos van molt forts, Tomàs, aquesta temporada, i clar, el tercer en discòria, que hauria de ser l'Atlètic de Madrid, doncs ja està a 8 punts del Madrid i a 6 del Barça, i portem 6 jornades només.
Home, no podem dir que el burro no val, perquè si no vendrem el burro. Però jo sempre dic una cosa, el Barça de l'any passat va acabar subcampió de Lliga i hi ha poc més que estaria. Sí. No em va posar el quart. I jo, hòstia, està molt mal. Ai, tres que posen per davant. Al final va ser subcampió. No, i Sevilla-Barça, els quatre equips de Champions s'han enfrontat. Sevilla-Barça, Atlètic de Madrid, Real Madrid. Cosa de diferència és abismal, absolutament abismal, no? Però això sí, això és un mano-mano. A veure, el que falla menys, potser aquests sis punts del mano-mano amb ells acabaran marcant la cosa, perquè jo dic, no sé, no els veig perdent por ahí, que algun partit perdrà de vida i més d'un, però que realment con la diferència és bastial.
Sí, sí. En el Barça hi ha un tema, Emilio, és tot Basadoli, bastante Basadoli, però hi ha el tema este de Piqué, Alba i tal, i bueno, empieza a haver alguna cosita de gestió de vestuario, de relació tal. No sé si és el major problema que puede tener Xavi en el vestuario esta temporada, gestionar eso.
Bueno, a ver, yo creo que Xavi se ha portado de una manera exquisita, honradísima, ejemplar y tremendamente profesional con ellos, ¿no? O sea, es decir, yo creo que lo hace con todos los jugadores. El otro día, por ejemplo, le oí afrontar el tema de Ansu Fati y le oí contar, no, yo le contaba a Ansu Fati cuáles son los tiempos de nuestra decisión, de nuestra rehabilitación y de su vuelta a la élite, y después le he preguntado a él, que yo eso no lo había oído nunca en ningún entrenador. O sea, el reconocimiento de que ahí hay un diálogo de, mira, nosotros pensamos esto, que lo sepas, ¿cómo lo ves tú? Eso me parece maravilloso. Entonces, en ese sentido, yo creo que la conversación que Xavi tuvo en mayo con todos los descartables, con todos los que querían que se fueran y, sobre todo, con todos aquellos o con todas aquellas vacas sagradas a las que ya les anunció que lo iban a tener difícil, ¿vale? Es ejemplar, ¿vale? Es absolutamente ejemplar. Y entonces, en este sentido, claro, Xavi no puede hacer más que lo que está haciendo, porque evidentemente si Xavi piensa que sus cuatro centrales son mejores o son los que conviene al nuevo proyecto del Barça 2.0 o mejor aún, a su proyecto de 2, 3 o 4 años, lo tiene que hacer, y ahí está fuera Piqué. Y sobre todo, si Xavi cree, habiendo mamado y habiendo aprendido la teoría de Cruyff de que el problema no es tener a los jóvenes sino ponerlos, que Valdé es mucho mejor que Jordi Alba con Marcos Alonso y que ahí hay un potencial tremendo en cuanto al lateral izquierdo, pues lo tiene que hacer. Y entonces, es verdad que el resto
ya no depende de Xavi. Es decir, la respuesta personal, profesional, digamos, social, de imagen, de comportamiento de Piqué o de Alba, ya no depende de Xavi. Y también las alternativas profesionales, comerciales, o de venta, o de traspaso, de cesión, de Piqué y de Alba, que está en manos de Laporta y de Mateo Alemán, ya no depende de Xavi. A mí, lo que me parece mal, y en ese sentido lo intuyo, tenemos ejemplos, lamentablemente, es que el Barcelona esté haciendo juego sucio en cuanto a la difusión de información, de noticias fakes, de falsedades, para empujar a estos futbolistas a tomar una decisión. A mí eso me parece realmente horrible y tengo la sospecha que eso se está haciendo. Es decir, tengo la intuición de que alguien está tratando de hartar,
de empujarlos a la puerta de salida,
a Piqué y a Alba, a que dejen el club. Ya. Y también tengo, y esto es información, tengo la impresión y la sensación de que por los números que tiene el Barça, por cosas de del fair play financiero y por todo esto, yo no descartaría que el Barcelona intentase en el mercado de enero sacarse de encima a Piqué o a Alba o a los dos de alguna manera, porque lo necesitan para cuadrar todas sus cifras, para inscribir a algunos de los futbolistas que están inscritos con el viejo contrato y no con el nuevo, y yo no descartaría una barbaridad de ese tipo.
Bueno, home, Tomàs, amb Alba ja ho van intentar l'últim dia del mercat. O sigui, que el que diu l'Emilio pot tenir sentit. Com veus aquesta situació? I amb això rematem.
Home, l'última que m'arriba avui és que el Piqué acabarà a l'Andorra el mes de gener. Bueno, y al tío que me explica, digo, no me lo creo, pero es lo que me cuentan. Llavors, bueno, entonces, que es una mena de reloj tal cual, para acabar, rápido. Yo comprendo que el Xavi podía dejar unas dudas de entrenador, que no había sido una experiencia, pues, con la Arabia, pero vull dir que como conductor d'això que diem de grup, ho està fent conjuntament. Jo sempre dic el mateix, Bagnoli, el Xavi entrenarà una vegada al Barça la seva vida. Ha de fer el que va fer. I la vida és així, quan van aparèixer Piqué i Alba, hi ha dos companys que eren titulars del Barça que van deixar la fem. O sigui, mire, maestro, si és que el temps passa per tothom, i el que estic dient, aquest Valde, jo comprenc que estava paraulat de fa temps, perquè té amics comuns, com ho van dir, estava paraulat el Marcos Alonso, però és que no sé aquest, si consigue, si és així, no sé no posaran aquests dos,
Sí, sí.
Però bueno, ja en parlarem.
Molt bé. Doncs ja en parlarem, Emilio, Tomàs, gràcies, sou grans i us saben a tot arreu. Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu, seguim.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Ay, pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Continuem aquest viatge per l'actualitat esportiva, que ben lligat, eh? Quique Iglesias, bona tarda.
Que ha tornat de viatge, el Quique Iglesias. Què tal? Bona tarda, home.
Bona tarda. Tenim capitans a l'Espanyol.
Sí, per votació popular dins el vestidor. Sergi Darder, number one. Número dos, Sergi Gómez. Número tres, José Lumato, que acaba d'arribar. I per posicions, Lele Cabrera, que abans era el tercer capità. Recorda, l'any passat David López és el Girona, Diego López és el Rayo, Lele Cabrera era el tercer, ara és el quart, i quart Adrián Embarba, que juga a l'Almeria. Així que Sergi Darder, merescudíssim, jo penso, sí, capità número 1.
Crida l'atenció una mica el de José Lu, que no és habitual que un futbolista que acaba d'arribar ja sigui capità, però en fi, tio, ha fet mèrits.
Tio de caràcter, és el nou, és el davanter, és el golejador. Sergi Gómez també és un noi català i que té números, i Lele Cabrera, evidentment, és uruguaià. Un uruguaià que, per cert, ha viatjat amb el seu equip, substituint el lesionat Sebastián Coates. Lele jugarà amb Uruguai a Àustria contra l'Iran i el dimarts a Eslovàquia contra el Canadà. Tant de bo pugui jugar al Mundial. I si no juga al Mundial, anirà de pretemporada, entre cometes, a Mèxic, amb l'Espanyol, que prepara, aquesta és la idea, un parell de partits, 4 i 7 de desembre a Mèxic, tenint tenint en compte la bona associació que hi ha entre el país mexicà i l'espanyol. En fi, el que no anirà a Mèxic...
I ja us portareu a Montes cap aquí, ja?
Sí. No tinguis cap dubte que César Montes arribarà a l'1 de gener. Aquí intentarem arribar amb el màxim de punts possibles en aquest, abans del derbi, que serà el 31 de desembre. Crec que hi ha un derbi al Camp Nou, oi?
Sí.
No t'ho perdis, Batllori, el derbi al Camp Nou. Dani Sánchez Llibre, sponsor principal del Futbol Base. Una altra temporadeta més amb Dani a les samarretes dels nois de Sant Adrià.
Bueno, vosaltres sabeu que jo de tota la vida sóc un fan del Futbol Base. Vaig estar parlant amb el club si els interessava que la nostra empresa siguéssim espònsors, i em van dir que sí, doncs per mi endavant. Jo sempre dic que tot el que pugui ajudar l'Espanyol, encara que les quantitats doncs no són massa importants, doncs aquí estem. Estic molt orgullós de fer d'espònsor principal del Futbol Base. Molt content estic.
És el número 1, el Dani.
Sí, sí. M'encanta sentir-lo.
A mi m'encanta.
Em transporta a èpoques passades, aquelles aparicions després dels partits i tot, estava molt bé.
Qualsevol temps passat va ser millor. El 2 de desembre, partit de Cornellà contra el València, en tindrem molt de temps per parlar.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Ara un apunt del Girona amb l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Presenta recurs al Girona per l'expulsió de Mitchell, no?
Sí, la vermella directa que va veure el partit de la sisena jornada de Lliga a camp del Betis. Ell ho va explicar en roda de premsa, que després del penaltito a favor del Betis i d'alguna que altra decisió, sobretot un fora de joc claríssim que va xular l'assistent de l'àrbitre del partit, els hi va dir, parece que vais de verde. Curiosament, el Betis és que vesteix de verd, no es referia al terreny de joc, i va veure la vermella directa. Ell va reconèixer, i ho sentíem recuperant el document, que va ser un error. En principi, li han de caure dos partits, però la notícia és aquesta, que el Girona presenta recurs a aquesta expulsió, la vermella directa que va veure Mitchell. Un Girona que, recordem, està d'estada a Osona, a prop d'Olot, aquesta setmana. Deia també ja fa uns dies el tècnic del conjunt de Montilivi que havien arribat molts reforços al tram final del mercat d'estiu i que volia fer allò que es diu pinya, Batllori. Doncs ha aprofitat aquests dies per concentrar l'equip.
Perfecte, no te'n vagis, que anem de parlar de bàsquet, però abans, per tancar futbol, fem un apunt de futbol femení, perquè, com sabeu, el Levante Las Planas s'ha estrenat en el seu retorn a primera amb victòria. Va guanyar diumenge al camp del Betis 1-2 amb dos gols de Maripaz Vilas. Maripaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo vamos? Bien, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien. Bueno. Acabando de entrenar ahora.
Oye, vaya arranque, ¿eh? Victoria en campo del Betis, dos golitos además.
La verdad que mejor imposible. Si lo pensamos y lo soñamos, no es tan buen guión como el que hemos tenido.
Oye, además empezasteis perdiendo, luego remontáis con dos goles tuyos a tu ex-equipo, además, Maripaz.
Sí, a ver, la parte de remontar también creo que es importante a nivel moral, porque te ves capaz de ganar cualquier partido, aunque empieces perdiendo, aparte obviamente de los tres puntos que nos llevamos. Y a nivel personal, la verdad que volver a empezar este año yendo a la que fue mi casa y con dos goles, era como muchos sentimientos encontrados.
Oye, y entiendo que teníais ya muchas ganas de empezar, ¿no? Con toda la situación que ha tocado vivir en este arranque de temporada tan extraño, ¿no, Maripaz?
Sí, las jugadoras teníamos muchísimas ganas de empezar, hemos hecho una pretemporada larguísima, al final se habían planificado semanas para empezar el día que tocaba y te lo han alargado otra vez, y nosotros tampoco hemos tenido el partido de Copa. Era como deseando que empezara ya, porque la jugadora estamos deseando competir,
claro,
que es lo que nos gusta.
Claro. ¿Cómo habéis vivido esta situación? Porque además para vosotras la primera jornada era además recibiendo al Barça, que imaginamos que una lleva ya muchas semanas pensando en ese partido, luego el partido de la Copa de la Reina, que tenéis que hacer un desplazamiento larguísimo a Tenerife y vais allí, tampoco jugáis aquel partido. ¿Cómo habéis vivido estas semanas esta situación, Maripaz?
Bueno, la verdad que ha sido un poco todo caos y todo complicaciones, porque tú planificas tu semana para el partido del Barça, preparas ese partido a conciencia, luego ves que no se juega, que de repente llega el viernes y parece que se acaba la liga porque las árbitras ahora se ponen en huelga, no te lo crees obviamente porque estás deseando que llegue la liga. Luego, después de ese fin de semana, planificas el partido de Copa pensando que sí que lo vas a jugar, pero al ser también un equipo de primera, a nosotras nos afectó más. Tuvimos que hacer un viaje larguísimo, nos tuvimos que quedar allí dos días porque no había vuelos. Teníamos que planificar otra vez el partido contra el Betis y, claro, la semana de entrenamiento fue muy diferente porque te encuentras con dos días allí en Tenerife. Mm. No sé, todo muy raro, pero bueno, al final lo hemos estado hablando, también es verdad que había que hacernos fuerte a nivel mental, que era algo que no podíamos controlar nosotros y todo lo que estuviera en nuestra mano, pues intentar controlar lo máximo posible.
Claro, para vosotras un fastidio, pero entiendo que también, hasta cierto punto, entendíais las reivindicaciones de las árbitras, ¿no?
Sí, a ver, al final, todo lo que sea pedir lo que tú consideres que mereces, yo creo que esa lucha siempre la hay que tener, lo que al final las formas no estábamos conformes con ella, porque al final creo que hay que luchar por unos derechos y yo siempre estaré a favor de eso, pero creo que hay maneras de hacerlo diferente y, bueno, cada uno cree que tiene que hacerlo de una manera, pero sí que es verdad que las jugadoras creemos que hemos salido muy perjudicadas de esa manera de hacerlo. Pero bueno, ya está, ellas ya han arreglado su problema, ha empezado la liga, que era lo que queríamos y nosotros ya estamos súper centradas en eso.
Bueno, Maripaz, ¿y esta temporada qué podemos esperar del equipo? La cosa ha empezado muy bien, pero el objetivo, que es la permanencia, ¿aspiramos a alguna cosa más? ¿Cómo lo planteáis?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que aspirar, yo creo que cuando pasen ciertas jornadas, 8 jornadas, 10, donde esté asentado el equipo y podamos ver hasta qué punto el Levante, dónde puede estar luchando, creo que es un poco a la aventura decir a lo que podemos aspirar. Sí. Yo creo que el objetivo primordial es mantener la categoría porque cuesta mucho subir a primera y creo que tiene que ser el primer objetivo del equipo, pero sí que es verdad que cuando pasen jornadas se verá hasta dónde podemos aspirar.
Pues estamos pendientes de vosotras. Maripaz Vilas, gracias por atendernos y buena temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
tengo... Y el coste de alimentación con las...
Los pagos que tenemos, la luz...
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso?
El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42, los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Orduliz y Málaga.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas Baby Pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Doncs vinga, anem al bàsquet, Albert, que avui tenim a Tarragona a les semifinals de la Lliga Catalana. La primera enfrontarà el Manresa i el Joventut.
Sí, recordo que és una setmana important, Batllori, per què? Perquè, com tu dius, tenim Lliga Catalana, edició 43, que torna 27 anys després a Tarragona, al Palau d'Esports de Catalunya, que es va inaugurar l'any 2018 amb motiu dels Jocs del Mediterrani, perquè tenim el cap de setmana, dissabte i diumenge, la Supercopa Endesa a Sevilla, i perquè d'aquí una setmana, perquè juga entre setmana, tindrem la primera jornada de la Lliga Endesa. Avui semifinals de la Lliga Catalana, amb homenatge, per cert, a dos campions d'Europa, Joel Parra, el jugador del Joventut de Badalona, i David Urbano, el fisioterapeuta del Barça, que s'acaben de proclamar campions d'Europa amb la selecció espanyola. Programa doble, arrenquen les semifinals, 6:45 de la tarda, Joventut Baxi Manresa. Anem a sentir primer el tècnic del vigent campió, el conjunt manresà, és Pedro Martínez.
Molts jugadors nous que tenen que veure també com és la seva adaptació i també com aniran millorant durant l'any, no? Evidentment, doncs ara som un equip que té moltes incògnites, que és lo lògic a aquestes alçades de la temporada, i que tenim que anar veient com les podem posar en valor per l'equip.
Sí, la veritat és que poques conclusions traurem, falta ritme d'entrenaments, d'acoplar totes les peces als equips que han tingut, sobretot com el Barça, molts internacionals al Campionat d'Europa. I el Joventut, fa molt que el Joventut no aixeca aquest títol, any 2018. Què diu el vestidor de la penya, Pau Ribas?
Tothom té moltes ganes a l'inici, companys nous, il·lusions renovades, i hem fet una bona feina. Però bueno, la feina per temporada és el que és, comencen els partits importants ara i ara veurem si estem al nivell que exigeix la Lliga CB o encara ens queda feina per fer.
6:45 de la tarda, aquest Joventut Baxi Manresa, Baxi Manresa, Joventut de Badalona, i 9 de la nit, Barça Bàsquet Girona. Debut, òbviament, a la competició, el Bàsquet Girona, i el Barça, que no aixeca aquest títol des de 2019. Un Barça que va absolutament amb tot. Jo crec que, òbviament, retallarà el minutatge. Serà una Jasikevičius que des de dijous ja té a tots els internacionals que han estat amb les diverses seleccions. Què diu el coach del Barça, Jasikevičius?
Hemos visto muy poco a todos juntos. Yo creo que claramente ellos tienen muchas ganas, nosotros también, pero bueno, es un poco misterio en qué situación, en qué forma estamos. Bueno, los que vienen de jugar europeo están en buena forma, pero como conjunto nos va a costar, esto es seguro.
Y el Bàsquet Girona, que realment centra molta atenció. D'aquí una setmana, Batllori, tindrem un Bàsquet Girona Real Madrid a Fontejau per obrir competició. Aito García Reneses, que torna a les banquetes.
Falta preparació, especialment los dos que han llegado últimamente, Rocco y Maxi, que necesitan algo más de tiempo para meterse dentro del equipo, y los demás, pues bueno, pues vamos mejorando, siendo un principio de temporada, entrenando con mucha ilusión, pues seguir haciendo lo mismo en el partido con el Barça.
Poquet a poquet, com diu Aito García Reneses, recordem aquesta segona semifinal, Barça, Bàsquet Girona, 9 de la nit, demà dimecres, la gran final.
A veure què donen de si les semifinals. Albert, gràcies.
A tu, Batllori, una abraçada.
Una abraçada. I seguint amb bàsquet, ahir va passar pel partidazo de Cope Sergio Scariolo, el gran artífex de la victòria d'Espanya a l'Eurobàsquet. Indira Correa, buenas tardes.
Hola, Joan, así es. Ya han pasado casi más de 48 horas desde que la selección española de baloncesto ganó el Eurobàsquet contra Francia, y ayer el Wizzing Center vivió esa celebración con toda la familia. Allí Rudy Fernández agradeció a todos sus compañeros por la dedicación que han puesto a lo largo de este europeo, y en especial se dirigía a su seleccionador, Sergio Scariolo. En la entrevista que le hacían al técnico en el partidazo de Cope, el italiano admitió que con ese discurso no pudo evitar emocionarse y explicaba que el capitán de la selección ha sido una figura importante en este campeonato.
El Rudy de este año ha tenido una capacidad de liderazgo, sobre todo tan variada, es decir, con el ejemplo en campo, con el ejemplo en entrenamiento, con lo que decía colectivamente, con lo que le decía individualmente, con lo que me decía a mí cuando la propuesta era una propuesta difícil para el equipo. Ha sido un liderazgo de 360 grados. En este campeonato, desde el primer día, el liderazgo de Rudy ha sido impresionante.
El italiano aterrizó en la familia en 2009 ganando el Eurobásquet de Polonia con su llegada, y este año suma ya el cuarto oro que consiguen los españoles con él.
Espectacular, gracias Indira.
A ti, que vaya bien.
Hill Superstar.
Tenia dos talls més la Indira, eh?
Ja, però anem malament de temps.
Bueno, escolta, ja prou d'Eurobàsquet. Arriben les competicions domèstiques, la Lliga Catalana, la Supercopa, la Lliga Endesa. Això, aquesta cançó, no va per Miroslav Radulica, serbi, 2-13, 34 anys, que ha refusat una atractiva oferta de l'Estrella Roja de Belgrat per fer la ruta 66 de Chicago a Los Angeles amb una banda de rock, el grupo You. No sé pas... Sí, puja perquè... Això sí t'agrada, Pairés, això sí t'agrada, Bueno, properament buscarem discografia d'aquest grupo You, on està el Miroslav Radulica. Última hora, Ballori.
Última hora.
Ha parlat Braithwaite a la concentració de Dinamarca. No comptava que tot anés a sortir d'aquesta manera, però estic molt content d'haver arribat a l'Espanyol. Demostra que el treball dur sempre dona beneficis. Nega haver tingut pressions per deixar el Barça. Ja tenim data pel Tenerife Levante Les Planes, Copa Femenina. 4 de la tarda del dimarts 27 de setembre. Aitana, molèsties al quàdriceps, és baixa al Barça. I hem de parlar de Victoria Jiménez, primera tenista d'Andorra que compta amb una victòria al circuit femení després d'haver guanyat a Seúl a Chloe Paquet per 6-2 i 6-2. I l'home és l'únic animal que tropieza 50 veces en la misma piedra. Mitchell vuelve a ser entrenador de Olympiacos.
Suena sí. Mitchell, suena
sí,
Mitchell.
Sí, pues para caló, verás lo que dura.
Gracias, Gail.
A vosaltres.
A las 4.